Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho! Tantes coses a dir.
Diràs a RAC 1 amb Miquel Agut.
Són les 11. Bona nit, benvinguts, benvingudes al Tu diràs d'aquest dissabte 5 d'agost de 2023. Podríeu pensar que per ser dissabte d'agost està sent un dia ensupit, però no us ho penseu pas. Ha estat el dissabte d'Àlex Márquez, guanyador de la cursa sprint de MotoGP. Ha estat també el dissabte de Ricky Rubio, que aparca l'activitat basquetbolística per cuidar la salut mental. I ha estat el dissabte del 3-0, el del Girona contra l'Andorra i el que ha encaixat l'Espanyol a Utrecht. Per cert, no ha estat ni el dissabte de Dembélé ni el de Kessier. Benvinguts a la nit esportiva de Catalunya. Márquez és el nom del dia. Ha brillat a Silverstone i s'ha adjudicat la cursa sprint de MotoGP del Gran Premi de la Gran Bretanya. Quim Salvador, bona nit.
Bona nit, Miquel. El cerverí de l'equip Gresini Ducati ha estat el millor d'un dissabte passat per aigua a Silverstone. Tercer a la qualificació i primer a l'esprint. Una victòria que és la primera del seu palmarès a la categoria reina del motociclisme. El segon ha estat Marco Bezzecchi, també amb Ducati, i el tercer l'empordanès Maverick Viñales, amb Aprilia. El seu company Aleix Espargaró ha estat cinquè i el mallorquí de GasGas, Augusto Fernández, vuitè. Mal dia pel líder, Pecco Bagnaia, que ha arribat 14è i no ha puntuat. Bezzecchi, segon a la general del Mundial, se li acosta a 27 punts. I també ha estat un mal dia per Marc Márquez, ha arribat 18è, darrere del seu company d'Onda Joan Mir i de Pol Espargaró, que ha acabat 16è la seva primera cursa de la temporada. També han quedat definides avui les graelles de sortida per demà, amb pols de Bezzecchi a MotoGP, amb Àlex Márquez tercer, Pedro Acosta a Moto2 i Jaume Macià a Moto3.
Perfecte, Quim, gràcies. De seguida ens retrobem amb en Quim. Demà a la cursa, per cert, la de MotoGP a les 2, hora catalana. Obrim pàgina futbolística. Hola, Marc Brau, bona nit.
Bona nit, Miquel.
Ja m'espera que ens sentim com un tro inspira. Ara, Marc Brau, bona nit.
Bona nit, Miquel.
Oh, impecable, ara impecable. Sí, eh? Ara perfecte, perfecte. Com un tro, like a thunder. Escolta'm, alguna novetat amb Dembélé o amb Kessié?
Doncs igual que a les últimes hores.
Esperant, gràcies, Marc Brau. No,
esperant que es facin oficial les sortides tant de Dembélé com de Kessié amb els dos futbolistes lluny de Barcelona. Recordem que fins a propera setmana no tornen als entrenaments els jugadors del primer equip del Barça, però tot fa pensar que tant el francès com l'Iburià no tornaran ja a la disciplina de Xavi Hernández. Sobretot amb el tema Dembélé, esperança a París que s'oficialitzi el traspàs, o millor dit, aquest acord privat que faria que el Dembélé marxés per 50 milions d'euros, encara no hi ha comunicació oficial ni per part del Barça ni per part del Paris Saint-Germain. Tampoc tenim novetats pel que fa a les arribades. El Barça, de moment, continua amb el mercat aturat.
Doncs haurem de veure quan es reactiva. Està encallat el mercat del Barça, tant pel que fa a les sortides com a les entrades. Xavi Comelles, bona nit.
Bona nit, Miquel.
Aviam, no és el dia Dembélé, no és el dia Kessié i tampoc és el dia d'Òvic, oi?
Tampoc és el dia d'Òvic. Sabem que el davanter ucraïnès, per això, és a Catalunya a l'espera que es faci oficial el seu fitxatge pel Girona. Però, de fet, com diu el tòpic, és qüestió d'hores.
Doncs veurem si són gaire hores o són poques. Dòvics espera l'oficialitat per ser jugador blanc i vermell i els futurs companys de Dòvic han derrotat l'Andorra en el primer, Xavi, dels dos partits que jugaran aquest cap de setmana.
Ha estat el segon enfrontament entre Girona i Andorra aquesta pretemporada. Els de Mitchell continuen sense saber el que és perdre i avui han superat amb claretat a l'Andorra en gols de Justin Minsu i Manu Vallejo. El davanter ha estat el protagonista del partit amb l'assistència del segon gol i arrodonint el marcador amb una diana al minut 8. 86. Tot plegat a menys de 24 hores de disputar-se el trofeu Costa Brava contra la Lazio a Montilivi i en directe per RAC1. Avui Mitchell ha fet rotacions a l'11 inicial i també ha donat minuts a Pablo Torre.
Demà a les 8, aquest Girona-Lazio, Costa Brava a Montilivi i a RAC1 ens hi posarem des de mitja hora abans i enllaçarem amb el Tu Diràs. El Girona ha guanyat 3-0 i contra pronòstic també l'Espanyol ha perdut 3-0 al camp de l'Utrecht sense Darder. Què ha passat, Joan Camí? Bona nit.
Hola, Miquel, bona nit. Sí, l'Espanyol ha perdut per 3-0 contra l'Utrecht en l'últim partit de la pretemporada. Sensacions molt dolentes a pocs dies de començar la Lliga contra l'Albacete diumenge que ve a les 7 de la tarda. Però la notícia, com deies, més enllà del resultat, ha estat que Sergi Darder no ha jugat cap minut, tot i entrar a la convocatòria. Aquest matí no ens constaven molèsties físiques, però després del partit, Luis García, el tècnic blanquiblau, ha explicat que el capità tenía problemas a la esquena.
Sergi se ha levantado esta mañana con una molestia en la espalda bastante importante que le llegaba incluso hasta el pubis y no estaba en disposición de poder competir y por eso hemos optado mejor por guardarlo porque no tenía ningún sentido en un partido como este. A lo mejor en un partido de competición hubiéramos arriesgado seguramente bastante más.
Per cert, Braithwaite ha sigut titular i ha estat dels jugadors més destacats, coses del futbol.
Demà es disputa la Community Shield entre el Manchester City i l'Arsenal. Seria la Supercopa d'Anglaterra, perquè tothom ens entengui. I avui els de Pep Guardiola han fet públic un fitxatge que ja era Joan Fonollà. Bona nit.
Bona nit.
De domini públic.
Doncs sí, perquè el Manchester City ha fet avui oficial el fitxatge de Josko Vardiol per 90 milions d'euros. Han pagat al Citizen, el que és ja el central més car de la història. Vardiol arriba procedent del Leipzig i signa per 5 temporades. D'altra banda, l'Arsenal, el rival del City de la mà, com deies, Miquel. Avui ha parlat Miquel Arteta, el tècnic dels Gunners, ha valorat d'aquesta manera la final de la mà.
Estic molt emocionat de jugar aquest partit i de tenir l'opció de guanyar un trofeu. Juguem contra l'equip que és el rival a batre, el millor equip d'Europa la temporada passada. Sabem com funcionen les coses i què és el que necessitarem per guanyar.
De la resta de mercat de fitxatges en destaquem la incorporació de Rasmus Højlund, davanter centre noruec, que ha fitxat el Manchester United per 85 milions d'euros de l'Atalanta, els Red Devils, que han buscat el seu propi Erling Haaland per la propera temporada. També destaquem el fitxatge de la Fiorentina que ha fitxat Yerry Mina, l'exjugador del Barça, que canvia l'Everton per la Fiorentina lliure, i també el fitxatge de Robert Sánchez pel Chelsea per 23 milions d'euros, el porter de la selecció espanyola que canvia el Brighton pel Chelsea.
Molts moviments a Anglaterra, el que crida més l'atenció segurament, l'arribada de Rasmus Højlund, aquest danès que fitxa de l'Atalanta pel Manchester United per convertir-se, com deia en Joan, en el Haaland, o en el seu Haaland. Veurem si tenen sort amb aquest fitxatge als Red Devils. Més enllà del mercat, Joan, algun amistós d'estiu que calgui repassar?
Doncs mira, destaquem el Getafe 4 Vitesse 1. Recordem que el Getafe és el primer rival del Barça de la temporada i el segon del Girona, per cert, que en aquest partit ha marcat l'exblaurana Carles Alanyà. També destaquem l'empat a 1 entre el Nice i el Villarreal, la derrota de les Palmes per 3-0 contra el Leipzig, la derrota de l'Almeria davant el Granada per 0-1, i el València ha caigut al trofeu taronja contra l'Aston Villa per 1-2. A més tall, avui s'han tornat a sentir crits de l'afició del València en contra de Peter Lim. I com a curiositat, l'equip de Benzema, l'Al-Ittihad, aquests noms saudites que costen una miqueta.
S'ha de practicar. Sí.
Doncs ha quedat eliminats dels quarts de final de la campionat de clubs després de perdre per 3-1 contra l'Al i l'Al. Per cert que el francès ha fallat un penal en aquest partit i l'ex-blaugrana Malcolm ha estat un dels golejadors.
Quins equips jugaven en aquest partit, Joan?
Mira, te'ls torno a dir. L'Al i Tadi, que te l'he tornat a dir malament. aquest nom, no, feia broma. L'Al i Tiat i l'Al i l'Al.
Molt bé, doncs aquest és el partit que s'ha jugat. Per cert, no us perdeu que un 5 d'agost a València es continuïn cantant i cridant proclames contra la propietat. És molt normal perquè estan molt emprenyats i el club no està en un bon moment, però és un 5 d'agost i ja sembla que sigui final de Lliga i amb l'equip jugant-se al descens com la temporada passada. Per cert, Joan, Per cert, repassant resultats, els històrics, ja hi ha final dels històrics.
Doncs sí, tenim final. Serà el Manresa contra el Sant Andreu. Els del Bages han passat a la final després de superar els penals al Cerdanyola, mentre que el Sant Andreu ha guanyat contra l'Europa per 1-0 en aquest primer derbi de la temporada entre els dos equips de Barcelona.
Amb gol d'Ernest Forgas a la primera part, victòria andreuenca en aquest primer duel. No serà l'últim de la temporada entre el Sant Andreu i l'Europa, que jugaran a la mateixa categoria la temporada que ve després d'haver ascendit feliçment aquest passat estiu. Parlant d'històrics, la selecció espanyola femenina s'ha classificat pels quarts de final del Mundial i aquesta matinada sabrà contra qui el jugarà. Enviat especial de RAC1 al Mundial, Aleix Graell, bona nit o bon dia.
Bon dia. Bona actuació de la selecció estatal per superar la primera ronda de l'eliminatòria de la Copa del Món. Els 5 canvis en l'equip titular que ha inclòs Jorge Vilda han funcionat i l'actuació estel·lar d'Aitana Bonmatí, amb 2 gols i assistència, han tornat la confiança a l'equip després de la desfeta contra el Japó. El paper de les jugadores del Barça clau en aquest torneig que també ens ha deixat la deu de la noruega Engen. Ahir el Japó va batre 3-1 les nòrdiques. Seguiran una setmana més a Nova Zelanda les jugadores de la selecció espanyola, que ja esperen rival de quarts. Aquest migdia a Sydney, a les 4 hora catalana, els Països Baixos i Sud-àfrica es disputaran un lloc entre les 8 millors seleccions del món.
Els noms del dia. Hola, Marc Morales, bona nit.
Bona nit, Miquel.
És Ricky Rubio perquè ha aparcat l'activitat esportiva per prioritzar la salut mental.
Així és, el base del Masnou ha més un comunicat a través de la Federació Espanyola de Bàsquet en què anuncia una pausa en la seva carrera esportiva per problemes de salut mental. En el comunicat ha expressat que necessita parar-me activitat professional para cuidar mi salud mental y quiero agradecer todo el apoyo que he recibido de la Federación Española de Baloncesto para entender mi decisión. A més, demana que respecti la seva privacitat para poder afrontar estos momentos y poder dar más información cuando sea el momento. Son las paraules del jugador català que aquest divendres ja no va disputar el partit amistós davant Venezuela. D'altra banda, la baixa de Ricky Rubio deixa el conjunt de Sergio Scariolo amb pinces i veurem amb qui compta per a la posició de base, ja que el nacionalitzat Lorenzo Brown no disputarà el Mundial per lesió i només queden Alberto Díaz i Jaime Fernández en aquesta posició. Un Scariolo que encara haurà descartat 3 jugadors abans de l'inici del Mundial el 25 d'agost. El seleccionador espanyol i els seus companys han volgut mostrar el seu suport a les xarxes socials.
Doncs sí, senyor. Un cas, el de Ricky Rubio, del qual en parlarem avui al Tu diràs, i rematem. Hola, Ricard Rubirosa, bona nit.
Bona nit.
L'activitat poliesportiva, què ens hem deixat?
Doncs mira, un apunt de futbol sala, perquè el pavelló nou, l'Indústria Santa Coloma, ha empatat a 4 davant el Peníscola en el primer partit amistós dels colomencs. El Barça, en canvi, torna demà de l'Estells d'Andorra després de 3 dies. El primer amistós dels blaugranes serà contra, precisament, l'Indústria Santa Coloma dissabte que ve a la 1 del migdia a la Ciutat Esportiva Porta Tancada.
Passen 12 minuts de les 11, una pausa i marxem cap a Silverstone.
A RAC 1, Tu diràs, amb Miquel Agú.
Estàs preparat? A Vespa Valar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Valar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. grupvalar.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El diumenge 6 d'agost a les 9, Via Lliure amb Eudald Martínez en directe des d'Altafulla.
Farem un Via Lliure diferent, ben a prop del mar, des d'un dels municipis més atractius de la Costa Daurada.
Viviu una edició especial del Via Lliure d'estiu amb Eudald Martínez en directe a la ruta d'estiu. El diumenge 6 d'agost a les 9, des del casal La Violeta d'Altafulla.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Sí,
sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
42.491 42491 de la sèrie 52052.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Pàgina de motor, el t'ho diràs, perquè avui és un gran dia. Ha estat un dissabte de pluja a Silverstone, això és normal en aquell circuit i en aquell país, però aquest dissabte de pluja ens ha portat la primera victòria d'Àlex Márquez a MotoGP. Hola, Quim Salvador, bona nit.
Hola, Miquel Agut, molt bona nit.
Un dissabte plujós, però un gran dissabte.
Sí, senyor, un gran dissabte. El cerverí de l'equip Gresini Ducati ha guanyat l'esprint, en la que, com dius, és la seva primera victòria a la categoria reina. No compta les estadístiques com a guanyador d'un gran premi, perquè la cursa que compta com a gran premi és la de demà, però no deixa de ser un triomf en una cursa de MotoGP, i això és important. Curiosament, l'Àlex Márquez havia dit aquest migdia, després de la qualificació,
sí,
que s'ha disputat amb molta aigua a la pista i en què ha caigut, per sort no ha pres mal i ha pogut acabar tercer, ha dit que en aquelles condicions no es podria disputar l'esprint i que n'haurien de parlar tots plegats per veure, sí, si l'havien de fer o no. Afortunadament ha parat de ploure, no ha calgut que es fes cap reunió, s'ha fet la cursa sprint i amb una condició de pista també delicada, perquè estava allò que en diem mixta, amb zones seques, zones humides i zones directament molles, és a dir, que mai no saps quin grau d'adherència tenen els pneumàtics. El més jove dels Márquez, que ja sol brillar quan apareix la pluja, ho ha aprofitat per signar la que és la seva millor actuació fins ara a MotoGP.
Sí, senyor, Àlex Márquez, un dels noms del dia, no marxis gaire lluny, que ens està esperant. Àlex Márquez, bona nit.
Bona nit.
I enhorabona, eh?
Moltes gràcies, sí, feliç, molt feliç.
Feliç, molt feliç, o sigui que així és com et sents després d'aconseguir la primera victòria a MotoGP, un dia que no oblidaràs mai, suposo.
Sí, ha sigut un dia molt bonic. Està clar que, bé, la primera meitat de campionat havíem tingut la velocitat, però crec que no havien arribat als resultats que mereixíem, i comença així la segona part. És la millor notícia per nosaltres.
I això, Àlex, que després de la qual has dit a Dazón que caldria plantejar cancel·lar l'esprint, perquè amb tanta aigua a la pista com hi havia al migdia era massa perillós. Sort que ha parat de ploure.
Sí, hem tingut sort que ha parat de ploure. Crec que a la qual al final era molt, molt perillós i feia molt aquaplaning la moto, però hem tingut la sort que ha parat de ploure, s'ha anat aixecant sumant la pista i amb aquest punt doncs hem pogut fer la cursa i guanyar-la, no? Que és el més important.
Perquè quan la pista està així és més probable cometre una errada, i qui té més a perdre és que primer tenies Bezzecchi a mig segon a l'última volta, i tots plegats hem estat patint de valent mentre seguíem la cursa aquí a la redacció. No sé com ho has viscut tu sobre la moto.
Sí, ha sigut emocionant, no? Fins l'últim moment, i això, bueno, és algo que bé, al final l'espectador és el que vol, no? Emoció fins al final. He comès una errada a la curva 9 que m'ha fet perdre allà algunes dècimes, i ha sigut per això que s'ha apropat tant, però per la resta tot estava bastant contra, tenia molt bon feeling, em sentia molt bé amb la moto, i bé, he pogut aquella distància que he agafat al principi doncs portar-la fins al final.
Àlex, algú et pot dir per fer la guitza que guanyar l'esprint no compta com a victòria en Gran Premi?
Bueno, ja me la faig jo mateix, perquè jo també ho dic. Al final, com a palmarès, no compta com una victòria. Però bueno, obrim el melonet, no? de victòries a sprint que també compten. I sobretot els punts al campionat, això és el més important.
Però vaja, demà sortint tercer pot ser una bona oportunitat.
Bé, sí, demà les nostres previsions és que serà amb sec, llavors tot s'obre una mica, està clar que tindrem molts competidors forts. Ahir no em vaig sentir malament amb sec i bé, tenim algunes coses a millorar, crec que hem de lluitar per top 5, així que una bona sortida, empenya des del principi i ojalà, no?, puguem també pues, tindre uns punts, ojalà estar al podi, però crec que si en realista hem d'estar al top 5.
Home, això de la victòria en Gran Premi també te la pots guardar pel de Catalunya, que ja falta molt poquet, menys d'un mes, i a més hi tindràs gra d'Àlex Márquez, oi?
Firmaria per guanyar-la allà, he guanyat a Moto3, he guanyat a Moto2, i sé bé el feeling, no?, i la sensació que és impressionant. Així que ojalà allà, però si ha de vindre abans, doncs benvinguda la notícia.
Com ho ha de fer la gent que vulgui estar a la teva grada, Àlex?
Bé, bueno, el Blue Gunner, la comunitat, el Blue Squad, entren a Instagram i això, allà ja tenen tota la informació com ho han de fer.
Doncs vaja, deixem que te'n faci un parell per acabar. La primera és com es veu el món damunt d'una Ducati, que és la moto que està dominant el Mundial de MotoGP?
Bona pregunta. Jo diria que un somriure a la cara. Cada vegada que vaig, que estic damunt la moto, pues, amb un somriure, i és algo doncs, que al final és una moto que dona gust conduir-la.
És tan diferent de les altres motos com mostren els resultats, Àlex?
Sí, al final crec que hem fet una molt bona feina, tot Ducati, ho tenim tot molt controlat, sempre que tens algun problema t'ajuden, i sobretot això, no? Ho tenen tot molt controlat i saben bé en tot moment què fer, i això és algo que quan estàs durant un cap de setmana i sents que ho tenen tot tan controlat, doncs al pilot també li dona molta seguretat.
I ja per acabar, Àlex, aquest triomf d'avui, creus que pot tenir algun valor també a nivell de la teva posició dins del campionat i dins del grup de pilots? Ho dic perquè aquesta temporada has estat blanc de moltes crítiques quan a tu també t'han fumut garrotades i t'han arruïnat curses.
Bé, al final són curses, són coses que passen i a vegades, doncs, sí, algunes garrotades, doncs, te les has d'emportar, però és una cosa que també motiva de cara al futur, perquè encara tens més ganes, no?, de demostrar que ho estàs fent bé. Llavors, sí, com et dic, la sort no acompanyat, ja en algun moment hem estat assenyalats, no?, com que estàvem a dins de tots els problemes aquests, a dins de tots els pollons que dic jo, sí. Caigudes i això, però bé, són coses que passen a curses i tampoc crec que canviï res, al final és un sprint race, i hem decidit treballant de la mateixa manera que ho estem fent.
Avui l'Àlex Márquez està content, aviam si demà encara ho està més, i avui li agraïm que hagi passat pel Tu Diràs, des d'on li desitgem tota la sort del món per la cursa de demà. Àlex Márquez, moltes gràcies per acompanyar-nos, molta sort i que gaudeixis de la cursa demà.
Merci, moltes gràcies, una abraçada.
Tot un crac, l'Àlex Márquez, a la pista i fora, Quim?
Sí, és bicampió del món, que a vegades, com que el seu germà és Marc Márquez, sí, que és un extraterrestre, la gent se n'oblida. Bicampió del món i, a més, un dels tios més simpàtics del paddock.
Sí, senyor, un gran pilot i, a més, ens ho ha demostrat un paio encantador. Ha guanyat Àlex Márquez, però a banda del Cerverí, què més ha passat en aquest sprint de Silverstone?
Doncs el segon ha estat Marco Bezzecchi i el podi l'ha completat tercer un altre pilot del país, Maverick Viñales, empordanès d'Aprilia, que ha explicat a DAZN que aquest estiu ha estat entrenant específicament les lluites cos a cos.
Bueno, contento porque bueno, el trabajo que hemos hecho este verano pues da sus frutos. En las primeras vueltas me he sentido muy cómodo batallando con la gente, sobre todo metiendo la moto, que eso es lo interesante, ¿no? Que es un poco lo que me faltaba, así que contento de que este verano con todo nuestro grupo hemos trabajado eso y está funcionando y nada, como siempre he dicho, cabeza abajo, trabajar duro y sabemos que si sacamos el máximo de esta moto podemos hacer cosas brillantes, así que ese es nuestro objetivo.
¿Y cómo has trabajado esa parte con tu grupo?
Dando machazos con todo el mundo con todos mis compañeros de entreno yendo a saco, ellos conmigo y yo con ellos.
Un dels companys, Miquel, de Viñales en aquests entrenaments, a cop de destral, com ell mateix diu, ha estat el pilot de Moto2, Pedro Acosta, que avui ha fet la pole de la seva categoria. El seu company a l'equip Aprilia de MotoGP, Aleix Espargaró, ha estat cinquè, per davant de Jorge Martín.
Martín Aitor.
Sí, senyor. També ha brillat el mallorquí de GasGas, Augusto Fernández, vuitè. A qui no li ha anat gens bé aquest sprint de Silverstone passat per aigua és el líder del Mundial, Pecco Bagnaia, que tot i que arrencava quart a la graella, ha acabat 14è i sense puntuar. Ell es manté al capdavant de la general, però Bezzecchi li ha retallat 9 punts i ara és segon a 27. I Martín, que n'ha sumat 4, és tercer a 31.
Ha estat el gran dia d'Àlex Márquez, però el seu germà Marc, ni més ni menys que 8 vegades campió del món, ha tingut una actuació discretíssima. Ha acabat, Quim, 18è.
Sí, sí, sí. Ha estat lluitant per entrar al top 10 a les primeres voltes, però cap a l'equador de la cursa ha baixat el ritme. S'ha vist a les imatges de televisió que aixecava el cap i mirava enrere i deixava passar pilots, una cosa estranyíssima, i l'ha anat passant gent, entre ells Pol Espargaró, que ha acabat 16è la seva primera cursa de l'any, i també el seu company, el Repsol Honda, Joan Mir, que també tornava de lesió i ha estat 17è, just davant de Marc Márquez. Atenció al que ha explicat l'octocampió de Cervera a DAZN. És el relat de cursa, Miquel, més estrany que l'he sentit mai des que va debutar al Mundial amb 15 anys. Ara en té 30. Y también es muy sintomático de la situación que está viviendo la crisis de Honda.
Ha corrido como modo entreno. He visto que no encontraba la posición y entonces pues he mirado para atrás a ver dónde estaba la gente para que me fueran pasando poco a poco todos bien y luego cuando he encontrado a mí hemos hecho la carrera juntos hasta el final. Era una de las cosas que quería ver también, ir detrás de una Honda varias vueltas porque no lo había podido hacer durante toda la temporada y he visto que tenía muchos problemas y entonces cuando vas detrás de la misma moto he visto claro realmente dónde perdía, dónde se iban los otros, dónde no, y también era información, da igual, en una sprint race da igual quedar el 15 que el 18, los puntos son los mismos.
Déu-n'hi-do.
Sí, noi.
I encara l'he anat pitjor a Fabio Quartararo, francès de Yamaha, que va ser campió fa 2 anys,
sí?
I avui ha acabat 21è, penúltim.
Doncs Déu-n'hi-do amb el dia per Marc Márquez i Fabio Quartararo. Tot això és el que ha passat avui dissabte a l'esprint. Demà a les 2, hora catalana, cursa del Gran Premi de la Gran Bretanya amb la mateixa grella de sortida que ara repassem.
Pol de Marco Bezzecchi amb Ducati, segon Jack Miller amb KTM i tercer Alex Márquez amb Ducati. Aquesta és la primera fila. La segona, pel líder Pecco Bagnaia, quart, Ducati, cinquè Augusto Fernández amb Gas i sisè Luca Marini amb Ducati. A la tercera i a setè Jorge Martín, un altre Ducati. Vuitè Maverick Viñales amb Aprilia i novè Joan Zarco amb Ducati. L'Aleix Espargaró el trobem 12è a la quarta fila. Marc Márquez 14è i Pol Espargaró 15è a la cinquena. I més endarrerits ja Iker Lecuona, valencià que substitueix Alex Rins amb l'equip satèl·lit Honda, 17è, Joan Mir 19è també amb Honda i el madrileny d'Aprilia Raúl Fernández 20è. S'espera sol i asfalt sec. Això pot fer que la cursa de demà a 20 voltes, el doble que l'esprint, sigui força diferent a la d'avui.
Aiguats avui i demà s'espera sol i asfalt sec. This is England, eh? D'un dia per l'altre canvia el paisatge d'una manera absolutament dràstica. I també demà, Quim, les curses de Moto3 i Moto2.
La de la categoria petita, un quart d'una, hora catalana, amb Pol de Jaume Macià, acompanyat a la primera fila per Scott Ogden, segon, i pel líder Daniel Gado, tercer, el català Xavier Tigues, arrencarà 6è des de la segona, i a 3:45 de la tarda tancarà el programa a la cursa de Moto2 amb Pedro Acosta a la pole, al costat de Fermín Aldeguer segon i Zonta van der Gurberg tercer. El líder Toni Arbolino arrenca quart i els catalans molt endarrerits a la graella. Albert Arenas, que ha caigut a la Q2 18è, i Jeremy Alcoba, que no ha superat la Q1 19è.
Tot això demà ens ho explicarà el Quim Salvador a RAC1, especialment al RAC1 migdia. Thank you very much and good night.
A good night.
RAC1. El 6 d'agost, a Prades, 34è concurs internacional de gossos d'atura.
Des de 11:45 del matí, al camp de futbol municipal.
Gaudeix i sorprèn-te amb les habilitats dels gossos i dels seus amos en el control dels ramats d'ovelles.
Més informació a prades.cat.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reale Assegurances i Naturgy.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat. RAC1. It's 7 a.m. And the letters are sent.
Tu diràs amb Miquel Agut. When it all summer.
Àlex Márquez, el nom del dia, sense cap mena de dubte, guanyador de la cursa sprint de MotoGP. Li desitgem tota la sort del món. A partir de les dues demà, sobre l'asfalt, com diu en Quim Salvador, les previsions meteorològiques així ho indiquen, sec del circuit de Silverstone, a diferència del que ha passat avui, en què semblava una piscina. Demà el motor serà un dels protagonistes del dia, però no l'únic. I avui ha estat un dels protagonistes d'aquest dissabte, però no pas l'únic. A la taula tertulians, a distància també, a la taula hi continua el Marc Brau, que no se n'ha mogut des que hem començat el Tu Diràs. Saludo, començo, els galons són els galons. Hola Marc Carmona, bona nit.
Molt bona nit, Miquel Agut.
Com està vostè?
Molt bé, molt bé, molt bé. I vostè?
Bé, no, no tan moreno com tu, suposo, però bé.
Bé,
però
bé. Jo sóc d'aquells de gamma de diferents vermells.
Ah, tu gambeges.
Sí, totalment, totalment. Allò d'estar moreno, jo estic vermell claret, vermell més fosquet, sí. Sí, sí, sóc blanquet de pell i tinc aquest problema.
Clar, sí. Si arribes al vermell creu roja, llavors ja aquí ja ens amoïnem. La foscor, sí. La foscor me la quedo jo i se la queda, jo crec, el Jaume Marcet. Hola, Jaume, bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Tu ets de foscor, sí. A l'estiu, no, també?
Sí, sí, sí.
Veus? Veus?
Jo, sí, vermell no em poso mai, jo.
I tu, Jaume Naveira, bona nit.
Què tal? Bona nit. Jo sóc de l'escola Marc Carmona, jo tinc diferents graus de vermell també, o sigui, problemes, per posar-me moreno, o sigui que, bé, gaudim del sol potser menys que altres persones.
Molt bé. Marc, no te'n deslliuraràs i tu desempates.
Jo desempato, què vols que et digui?
Vol la realitat, vermelló o foscor?
Jo, vermelló màxima.
Doncs ja està.
I això que he estat una setmana a les Maldives i he tornat més blanc que la llet,
ja
així que...
Ja ho havia de dir el tio, una setmana a les Maldives, allò com volem dir. Ja
ara sono bé, no?
No, perfecte. Perfecte, és perfecte.
A més, vermell és el color de RAC1, que és el meu nou color, així que perfecte.
Exacte, no, i s'ho vas fer per això.
Que bé que ha quedat,
Hagués estat a treballar a mitjans amb el micròfon groc, com la cadena CR o Catalunya Ràdio, no sé què hauries fet, lladre. En fi, va, deixem-ho estar, que encara prendrem mal. Marc Carmona, se t'està fent llarg això de Dembélé?
Moltíssim. Molt, molt, perquè és que no és d'ara, no? És de fa un any o un any i mig. Sí, sí, molt llarg, molt llarg. Mira, jo crec que Dembélé és potser el primer jugador de la història del Barça que portem un temps parlant de la seva continuïtat en funció del que pensem que ens podria donar, però no del que ens ha donat. Uh-huh. Perquè si analitzes el que ens ha donat, crec que en general coincidirem que està per sota de les expectatives, no? Per tant, sé que Xavi... i compte, sé que tot el que ha dit Xavi aquests darrers mesos, però em sembla que és un jugador que ha demostrat que és diferent, que no li és igual estar aquí que no, i per tant, per mi, si al final acaba marxant, ja m'està bé.
Mira, ara que parlaves, Marc, m'has fet recordar els números que ahir ens feia l'Àlex Esteban. Tu diràs, s'ha perdut un 40% dels partits que ha jugat el Barça en 6 anys. 40%, o sigui, 4 de cada 10 no els ha jugat. Això són 119 partits oficials, que en són molts. I ha estat acumulant tot el període de lesions 2 anys de baixa. O sigui, dels 6, 2 se'ls ha passat de baixa. Són els números, jo crec que, eloqüents de Dembélé. No sé si aquí el Jaume es compartiu el parer del Marc Carmona, que jo crec que d'altra banda és el majoritari, no sé si massivament, però sí majoritari.
Jo totalment. Jo afegiria que és el jugador amb el que el barcelonisme o el Barça com a entitat ha tingut més paciència en tota la història. O sigui, jo no conec cap altre cas, a mi que m'agrada molt la història del Barça, d'un jugador que sigui 6 anys i no hagi triomfat. Perquè els jugadors, cap al que sigui, no acaben de quallar, no hi ha paciència, és un club molt exigent i, escolta'm, estàs 1-2 anys, el tercer any ja et fan fora. Un jugador que hagi estat 6 anys i que encara estem, com deia el Marc, pensant, no, és que té molt potencial, ho porto cap a casa meva. De jugadors a la Masia que tenen gran potencial i que no han triomfat, ni així, eh? I et posaré un exemple. Deulofeu li va durar a Luis Enrique un entrenament, eh? Un, eh? No estic parlant de, no, 10 entrenaments. Un entrenament no li va agradar, fora. Vull dir... Jo crec que el tema de la paciència arriba a un punt que diem ja, jo almenys, prou, és que ja no podem més, comparteixo aquest sentiment. Que després hi ha un punt de dir, ara marxarà i potser explotarà tot el que no ha fet aquí i arribarà a ser el que pensàvem. Escolta'm, pot ser, no ho sabem, no, pot ser que sí, però arriba un punt que dius, jo crec que necessitem més certeses, no podem estar cada any a veure si arriba el Dembélé que tots volem. És la meva opinió.
Ha quedat clara la seva, sisplau?
No, a veure, és que Dembélé és un d'aquells jugadors que jo crec que juga complint les expectatives que té alguna gent, doncs potser un de cada 5 o un de cada 7 partits, sent generosos. Llavors jo crec que al final no hem de muntar un gran drama perquè Dembélé marxi. I si pensem en els partits importants de la temporada passada, per tenir una imatge així més o menys recent, jo diria que Dembélé, home, no el citaria com un gran culpable del que va passar als dos partits contra l'Inter, però sí que crec que no va estar gens a l'alçada en les seves actuacions.
És que ja m'estàs escalfant, ara jo estic vermell com el micròfon, i no és pel sol i per la influència del sol, perquè el partit, jo el tinc clavat, ahir ho deia, aquell partit de Milà, en què allò era... passaves d'un Messi sistema a un Dembélé sistema, i esclar, sí. No és el mateix.
No és el mateix, no. I a més, i relacionat amb el que deia el Jaume ara, de que al final un jugador que està 6 anys al Barça i que estem massa paciència amb ell, o sigui, el que és preocupant és que Dembélé ha estat 6 anys al Barça i no veus grans millores en la seva manera d'interpretar i d'entendre el joc. O sigui, al final, Dembélé va arribar al 2017 doncs, sent un jugador que sempre feia un retall de més, fins i tot en situacions clares d'àrea, i 6 anys després continua fent aquest retall de més. O sigui, que jo crec que és un futbolista que en aquest sentit ha demostrat poca evolució, poc enteniment del joc, i que, per tant, doncs, evidentment, té coses bones, i per això el Paris Saint-Germain ha sigut campió del món, etc. Però, a veure, un futbolista que, sens dubte, no ha donat el que s'esperava.
Tu aquell partit de Milà el recordes, no, Marc?
Sí, i tant. I tant, recordo molts, Molts, i no tots, bueno, la majoria no són molt satisfactoris. És un jugador que sembla que vagi a fer moltes coses, però hi ha molt pocs partits que vegis un Dembélé brillant, no? L'any passat, durant el transcurs dels programes, parlàvem, no?, de Rafinha, Dembélé, no?, i deies, potser segurament la millor versió de Dembélé potser és millor que la millor versió de Rafinha, però és que l'hem vist molt poques vegades. I al final, coincideixo amb el que deia el Marcet, no?, de la paciència, estem en l'alt nivell, estem en un club que és dels millors d'Europa. Aquí no s'espera ningú, i la història ho diu així. I en canvi, amb aquest jugador, doncs, portem 6 anys marejant una mica la perdiu, no?, de no, però és que pot ser, és que pot fer, és que... Ostres, jo no sé, jo crec que ja ha tingut prou temps per... Aquí no ha funcionat, i si se'n va a un altre lloc i funciona, doncs, escolta'm, doncs ens n'alegrem per ell, però aquí no ha funcionat, i crec que és un temps prudencial com perquè, escolta'm, doncs s'ha acabat, ja està.
I, de fet, amb aquell episodi entremig en què Mateu Alemany dient que no tornaria a jugar amb el Barça, el Camp Nou rebent-lo amb una xiulada, després Xavi... que Xavi deu estar escamat, no el següent, amb Dembélé, perquè ha estat qui l'ha defensat davant... O sigui, qui s'ha posat davant de l'onada de crítiques i ha anat evitant que l'aigua colgués la figura de Dembélé, està Xavi. I qui tenia la constància que el jugador continuaria és Xavi. I al final el jugador se'n va i aquí qui es queda amb un pam de nas i qui segurament deu haver pensat, doncs, ostres, he estat perdent el temps, deu ser Xavi també, eh?
Jo entenc que Xavi... vulgui treure-li rendiment i dir... segurament el Marc Carmona ens ho dirà millor com a entrenador, no? Però l'entrenador sempre té aquell punt d'ego de dir jo un jugador de potencial que potser no ha triomfat en altres equips, jo aquí el faré triomfar. Poso un exemple. Laudrup a la Juventus ja veies que era molt bo, però no triomfava. I Johan Cruyff diu, aquí amb mi triomfarà. Però això amb un canvi d'equip, jo això ho entenc, que hi ha jugadors que en un context no funcionen i en un altre sí. Però... conec molt pocs casos de jugadors que hagin estat 4, 5, 6 anys en un club, no hagin acabat de funcionar i de sobte funcionin. Pot passar, sí, perquè hi hagi un entrenador que al millor li sàpiga trobar el què. Jo entenc que Xavi digui, vinga, va, jo ho aconseguiré. Però és que invertir més paciència, jo crec que tots, jo crec que la majoria de culers excepció d'alguns d'embelievers, no?, que sempre n'hi ha, jo crec que ja se'ns ha esgotat aquest punt de paciència, no ho sé.
Bé, de fet, de d'embelievers, jo crec que de vegades, cada vegada els hem d'anar a buscar una mica més amagats, em fa l'efecte. Perquè, clar, després hi ha l'altre escenari que hi comentàvem a la tertúlia amb el Ferran Corrias i el Marc Marvà, que és que hi hagi pel repartiment de la quantitat que s'aboni en condició de traspàs de Dembélé, un nou escenari judicial a la vista, perquè el Barça entén que hi ha hagut incompliment d'algunes de les clàusules per part del jugador, el jugador i el representant entenen que no, en fi, això encara seria un mal de cap més gran, però em fa l'efecte que anant com anem i acabarem abocats. Per no insistir en aquest capítol, ha quedat clara l'opinió de Dembélé que teniu tots a la tertúlia, i com que avui no hi ha hagut moviments, tampoc no ens encallarem aquí, però Marc, sí que hem volgut mirar, ara que Dembélé és a punt de tocar el 2, com queda la davantera del Barça, per saber si realment cal un substitut de l'extrem francès. Xavi prefereix un futbolista més versàtil, del tipus Bernardo Silva. Vaja, si Bernardo Silva fitxés pel Barça, jo crec que hi hauria uns quants que anirien al Camp Nou o a Montjuïc a posar-li una catifa vermella. I un lateral dret, així que tot fa pensar que no es reforçarà estrictament la davantera. Com queda tot plegat?
Ara ho expliquem, i de fet avui ens va molt bé el perfil dels tertulians que tenim, perquè tenim el perfil d'un entrenador, com és el Marc Carmona, què puc treure suc de l'equip que tinc, algú com el Jaume Naveira, que coneix molt bé també el futbol internacional, què podria anar a buscar el Barça, i algú que coneix molt bé la Masia, com és el Jaume. Per tant, nosaltres plantejarem què té ara el Barça ara mateix a la seva davantera i què caldria.
Però és que nosaltres, així com els entrenadors a vegades decideixen els sistemes en funció dels jugadors que tenen, nosaltres hem pensat, pensem els continguts a partir dels tertulians que tenim. I clar, i això
molt bé,
encaixa...
Bon detall, bon detall.
Home, clar, està que sí.
Exacte, vull dir, a veure, no tornarem de sopar, Mercè, però això ho tenim.
Ja coneixem, evidentment, que té ara mateix el Barça a la davantera. Però és per posar una mica sobre la taula perquè siguem conscients realment què suposa a nivell esportiu la marxa de Dembélé, perquè portem tota la setmana donant voltes i anem a repassar ara mateix com tenim les opcions a la davantera. Davanters centres, evidentment, l'únic nou pur que té ara mateix a l'espera de l'arribada de Vitor Roque al Barça a la seva plantilla és Lewandowski. Ja hem vist, a més a la pretemporada, que qui ha jugat de nou quan no ha jugat Lewandowski ha estat Ferran Torres. I ho ha fet bé, ha marcat 2 gols i ho ha fet bé. Un Ferran Torres que evidentment també estava a la rampa de sortida, però tot apunta que cada moment es manté al Barça. Amb Dembélé a la dreta, tot i que Ferran acostuma a jugar bé a la dreta, semblava que la posició per Ferran aquesta temporada era de nou suplent. A la banda esquerra, a l'espera de saber si Xavi tornarà a apostar pels 4 migcampistes, amb tot el carril esquerre per Valde, de jugadors d'aquest perfil hi ha Ansu i Abde. Un Ansu que ha completat una bona pretemporada, amb el golàs al Milan inclòs a l'últim partit de la gira, i l'altra posició, com a mínim ara mateix, sembla perfecta per Abde, que seria l'únic extrem pur de talent, de carrer, d'un contra un que tindria el Barça a la seva plantilla. A més, en aquesta posició de banda esquerra, amb el Barça B i Osasuna, és on millor ha rendit el futbolista marroquí del Barça ara mateix, si és que s'acaba quedant. I per acabar, la banda dreta. Com queda la banda dreta, que era la posició específica per Ousmane Dembélé? Clar, ara mateix, a la dreta del primer equip, només queda Rafinha, un jugador que segurament convindrem tots que té millor capacitat per prendre decisions, que té una major capacitat d'assistència, però que segurament té menys capacitat de desequilibri. Clar, comptem que Ferran també pot jugar en aquesta banda dreta, podria pensar que està tot ben cobert. Clar, ara tinc el Jaume aquí dient, en aquesta banda dreta segurament també pot encaixar Lamine Yamal, que ha tingut bons minuts en aquesta pretemporada,
se li estan il·luminant els ulls,
i que podria jugar en aquesta posició de banda dreta. Esclar, Xavi, ja sabem, ja per acabar, un concepte que sempre ha dit, vol posicions doblades. Ara mateix, si vols doblar aquesta posició de banda dreta, et faltaria una peça amb l'absència de Dembélé. Cal veure, cal decidir si aquesta posició la podria cobrir a Bernardo Silva, tot i que està molt difícil el seu fitxatge, o apostar, en canvi, per un futbolista, per exemple, com Lamine, no de totes del primer equip, però sí com a possibilitat d'ocupar aquesta banda dreta.
De tots aquests noms que ha posat en Marc sobre la taula, vull parlar d'Abde i vull parlar d'Ansu, per exemple, i també de Ferran. Però abans de parlar de casos puntuals i de veure cap on vireu cadascun amb les opinions, m'agradaria demanar-vos això, la primera pregunta. Com substituiríeu Dembélé? Marc Carmona, tu com el substituiries? Amb els que has esmentat en Marc Brau, i incorporaries algun altre jugador? Com ho faries?
Jo crec que el Barça hauria d'incorporar algun jugador, com deia el Brau, que tingui desequilibri. Crec que si vam veure alguna cosa la temporada passada, sobretot després del Mundial, és que al Barça a davant li faltava capacitat de generar a partir de l'1 contra 1. És cert que quan hi ha Dembélé, doncs depèn del dia, no? En genera algunes o després de generar-les a vegades es torna a embolicar, però sense Dembélé al Barça jo crec que a la davantera li faltava talent, li faltava desequilibri, per mi sense cap mena de dubte. Per tant, clar, jo penso que això li seguirà faltant. Dembélé no hi és, suposem que no hi sigui. Rafinha ja el vam veure la temporada passada. Jo crec que el segon any és possible que rendeixi una mica millor, però no sé si és el jugador per desequilibrar, no? Ferran és un jugador que va millor a l'espai, segurament, i Ansu, de moment, no l'hem vist aquell desequilibri que tenia abans de la lesió. Per tant, des del meu punt de vista, li falta desequilibri i li falta gol. Per tant, jo crec que això s'hauria d'anar a buscar.
Mm-hmm. Jo coincidiria en una situació econòmica normal, vull dir, en un Barça que no tingués els problemes que té per inscriure jugadors, els problemes que té econòmicament. En la situació actual que tenim, jo no fitxaria ningú. Jo apostaria per mantenir aquests jugadors que ha dit el Marc. Crec que l'opció Lamine Yamal és molt interessant i per mi hi ha un tema més interessant, que és que tu et quedes a Lamine i et pots explotar, però també no et quedes com a única alternativa a la banda dreta. Què vull dir? Hi ha l'opció Ferran, i després per mi hi ha una opció que pot ser arriscada, però per mi Abde a la dreta segurament no ho farà tan bé com a l'esquerra, però podria funcionar. Si recordeu el seu debut al Camp Nou, el Marc Brau, que té molt bona memòria.
Barça-Alavés, sí, sí.
Sí, va jugar a la dreta, i el dia del Barça-Espanyol, el primer partit de Xavi, que juga Elias la primera part, la segona part Abde juga a la dreta. És veritat que després ha jugat molt més a l'esquerra, però és un jugador dretà, és un jugador que té bon dribbling, és veritat que el seu perfil millor és a l'esquerra, però per què no provar-ho a la dreta i et pot donar bon rendiment? Ara, compro que si pots portar Bernardo Silva, porta'l. Vull dir, no, com deies tu, catifa vermella, no li posem cap problema. Ara, per portar un segona fila o un jugador que no és top, jo em quedo amb el que tinc. Ara, si podem portar un Bernardo Silva o un top, doncs un Sané, doncs perfecte, que vinguin. Però si no, jo per portar una mitjania no faig l'esforç.
Sí, jo estic en aquesta línia del Jaume. O sigui, jo crec que per portar un jugador de nivell mig-alt, doncs per això em quedo amb els que tinc. I no sé, doncs de noms, a veure, per contracte, per cost de fitxatge és difícil, però ha dit el Jaume el nom de l'Héroe Sané, que és veritat que el Bayern, doncs, ara mateix no té una posició indiscutible, sí que la té més Kingsley Coman, que a mi personalment doncs m'agrada molt, però clar, té contracte fins al 2027, ara ho estava consultant. I no sé, doncs, potser d'un perfil una mica més baix, Jeremy Doku, però jo crec que és un tipus de jugador semblant a Dembélé, que potser igual les coses bones que té també poden ser a la vegada les bé, allò que sigui negatiu per ell, no? Una mica com li passa a Dembélé. Per tant, sí, jo estic en aquesta línia de que si pots portar algú que segur que serà diferencial, doncs porta'l, però ara mateix ja està difícil.
Digues, Marc.
No, volia comentar, clar, no havíem parlat del tema diners, però voldria afegir una coseta, estant d'acord amb els Jaumes, que podríem anar a buscar també l'especialista, és a dir, no cal que sigui un jugador top, però sí un especialista, no? I posaria l'exemple de el mig centre, no? El mig centre es va començar amb uns noms, no? Zubimendi, Kimmich, amb Rabat, i al final has anat a buscar al costat de casa a un especialista. I tots vam debatre molt de, oh, però vols dir, oh, que si té nivell, que si no té nivell... Bé, només portem dos partits o tres, però com ha estat Oriol Romeu en aquests partits?
Fantàstic,
no? I no és un
però
jugador,
perquè és
no?
De la casa, també,
sí, Marc? Però
per exemple,
és
si em diguessis, podem recuperar Dani Olmo, jo t'ho compro.
Sí, és un especialista.
Un jugador que ja s'ha format aquí, que ja saps que et donarà aquest rendiment. Ara, per buscar aquest nom que deia el Jaume, un francès que ve, que pinta bé, no sé, jo no me la jugaria.
Bé. No, jo, més que de top, et diria que potser li fa falta un especialista, no? I en aquest cas, si poguéssim portar algú que tingués desequilibri i que pogués funcionar, jo crec que al Barça li fa falta. Que no pot ser? Bé, doncs s'ha d'apostar pels de la casa, sens dubte, però penso que és més important trobar l'especialista que trobar el top.
Clar, en aquesta posició moltes vegades apareix el nom de Dani Olmo, això perquè gairebé que si tu busques un jugador per la dreta t'hi pot jugar, per l'esquerra t'hi pot jugar, fins i tot podria fer de fals 9 en alguna ocasió, i si jugues amb un 4-3-3 potser algun dia que haguessis de remuntar o en un moment de partit plàcid el podries endarrerir i que es dediqués a tocar la pilota. Jo crec que, o sigui, és un jugador que el front d'atac el podria dominar molt, però veig que acaba contracte el 27, o sigui, al final, clar, aquest impediment econòmic, caldria trobar, fer una troballa, això d'un extrem, perquè aquest perfil que diuen Marc d'especialista, comparant-lo amb Oriol Romeu, caldria trobar, fer, vaja, un diagnòstic impecable i trobar aquell diamant que segurament no ha vist ningú més, però tampoc no és tan fàcil. Clar, i potser és aquí on entren noms com Lamine Yamal o algun altre, que no sé si estan prou preparats o no, perquè total són 16 anys.
L'únic problema de Lamine Yamal és el DNI. O sigui, és que li demanem el DNI i veiem que té 16 anys. Si tingués 19, estic convençut que tothom, vull dir, diria, vinga, apostem-hi, no? Però a tots ens entra el pànic, a tots ens entra una miqueta la por de dir, ai, que ens carregarem el noi, ai, que és massa jove, i clar que és massa jove, clar que no li podem donar la responsabilitat. Ningú està dient, jo el primer, de dir, no, és que hem d'apostar a Lamine Yamal que sigui titular o que sigui un jugador important. Jo no dic això. Jo, per exemple, dic fins i tot que sigui el tercer extrem dret. O sigui que Rafinha sigui el primer, que hi hagi l'opció d'un Ferran o d'un Abde que puguin suplir i que, per exemple, partits a casa que estàs guanyant 2-3-0, queden 20 minuts. Posa'l. Partits que et van bé, que has de jugar la Champions i que el partit el tens encarrilat, posa'l, ves guanyant. I estic convençut que a la que vagi tenint minuts ens oblidarem del DNI. Perquè per mi l'únic problema que té és el DNI. L'únic problema que té, insisteixo. I perquè si el veiem físicament, com juga i tal, i no sabem l'edat que té, ens diuen que té 18 anys, ens ho creiem.
I a més, tenint en compte els casos tan recents del Barça, de que Ansu debuta amb 16, encara tenint 16, Pedri debuta amb 18, si no recordo malament, o 17, Gavi amb 17 també, o sigui que jo estic també en aquesta línia de pensar que, mira, si tens a Lamine Yamal, si tu, com a club, al final creus que és una perla que en el futur doncs pot ser un jugador decisiu pel Barça i de més, doncs jo crec que li has de donar aquestes oportunitats.
És que, per exemple, si haguéssim fitxat Endrick, que l'ha fitxat al Madrid amb 16 anys, segur que no tindríem tanta por, no? Perquè ve de Brasil i estaríem tots aquí encigalats. Sembla que perquè és d'aquí, anem amb molt de compte, molta prudència. Al futbol jo crec que a vegades, no sé si el Marc Arbona em dirà el contrari, però les pors tampoc són bones. O sigui, entenc que les precipitacions i que anar massa ràpid no és bo, però a vegades la por i l'extrema prudència tampoc és bo. Es parla molt de jugadors, la gent sempre em recorda els mateixos noms. No, Deulofeu, no, Gaia Solín, no, Boyan. I puc treure aquí una llista llarguíssima de jugadors que per no donar-los l'oportunitat s'han cremat també i que han estat allà esperant amb paciència. La paciència l'han tingut ells, però el club no ha apostat per ells, pel que sigui, perquè és molt difícil, i al final no han triomfat. Vull dir, Alanyà va seguir tots els passos allò com a la gent li agrada, a poc a poc anem fent, vas creixent i al final no li ha servit de res. Hi ha mil casos així, o sigui, no hi ha cap fórmula màgica, o sigui, no hi ha cap fórmula de dir no, com apostar per un jove? Cada cas és diferent. I jo crec que en el cas de Lamine Yamal, molta gent no l'ha vist jugar. I el problema és que quan tu no coneixes un jugador, només tens al cap el DNI. Jo crec que si la gent el veia jugar més, potser s'oblidaria més a l'edat.
Per al·lusions, Carmona.
Sí, sí. Crec que ha dit una cosa molt important el Jaume, que és que cada jugador és diferent. No hi ha una fórmula, una vareta perquè tots segueixin el mateix camí. Crec que és molt important també la figura de l'entrenador del primer equip. Hem vist entrenadors del primer equip que potser han estat un palet més atrevits a l'hora de posar jugadors joves. Hem vist altres darrerament que no els han posat mai. I estic totalment d'acord. S'ha de trobar aquest punt d'equilibri, no? Al final, el jugador de baix ha de pujar perquè sigui bo i estigui preparat, no perquè sigui de baix. I n'hi ha molts que sembla que estan a punt de donar aquest pas, no? I jo només l'he vist a la selecció, no l'havia vist abans. És evident que és un jugador que té molt talent. Els que el coneguin o els que l'hagin vist o hagin pogut parlar amb ell, també és important saber com va de tarannà, de personalitat, etc. I estic molt d'acord amb el pla aquest que deia el Jaume d'anar-li donant miquetes, estonetes, no? Que es vagi foguejant un dia 10 minutets, un dia aquell partit de Copa que jugués contra un de segona federació o el que sigui, però s'ha de fer això, s'ha de fer. I segurament el problema és que moltes vegades l'entrenador diu si faig això i el passo per davant de Ferran o d'Ansu, aleshores tinc un problema de gestió de vestidor. Eh? Vull dir que també hi hem de pensar una mica amb tot això.
Perquè, a més, hauria de ser la temporada d'Ansu, perquè ara sí que segurament aquesta ha de ser la temporada del clic, si no veurem què passaria l'estiu que ve. Veurem també què passa amb Abde, si hi arribés una oferta per incorporar-lo, o si Xavi digués no davant de la situació que hi ha i vull confiar, i així com diuen Marcet amb Lamine, doncs també anar-li donant estones, per exemple. En fi, s'haurà de veure quines decisions es prenen. Abans de la publicitat, perquè he d'anar a fer uns calarons abans de la mitjanit, però Carmona, abans que deies que al Barça li falta gol, per tal com ho veus tu, entenc que la incorporació, deixant de banda els extrems, la incorporació de Vitor Roque hauria de ser més d'hora que tard, no, llavors?
Jo crec que sí, però vaja, crec que el fitxatge de Gundogan, a part d'aportar última passada, coneixement del joc, del sistema, etc., crec que també és un jugador que hauria d'aportar més gols dels que van aportar els migcampistes la temporada passada. I espero, i crec que també, crec que a partir del joc al Barça li costava molt generar ocasions la temporada passada. I crec que aquesta segona, entre cometes, temporada de Xavi amb el gruix de l'any passat, jo espero que el Barça sigui capaç de generar més ocasions també a partir del joc, no només a partir del desequilibri, sinó a partir del joc, no? del col·lectiu, de ser capaços de fer arribar més pilotes a Lewandowski de les que vam veure que arribaven segurament en tota la segona volta, no? Per tant, espero veure més minuts d'Ansu, no? Que, ho deies tu ara fa un moment, crec que ha de ser l'any que veiem que Ansu, diguéssim, fa canviar la balança una mica cap al seu favor. Així que jo, en general, penso que hauríem de fer més gols, no? La gent de mig camp i de davant dels que van fer la temporada passada. Però, tot i així, és veritat que ja ho heu comentat moltes vegades aquests dies, que no hi ha el recanvi del nou, i per tant, si les circumstàncies permetessin poder adelantar el tema de Vitor Roque, jo crec que també estaria bé que ja estigui aquí, i que ja el mateix que dèiem per Lamine, pues, per mi és aplicable a Vitor Roque.
Que ja vagi empaltant-se del que és el seu nou club. Abans de la publicitat, així ràpidament, tal com veieu el Barça fins ara, a nivell europeu, de cara a la temporada que ve, hi teniu expectatives o no?
Jo això ho portaria amb calma, perquè al final el Barça doncs té un bloqueig mental a Europa bastant important i porta dues temporades seguides quedant-se fora a la fase de grups. Per tant, jo intentaria ser prudent. Crec que al final doncs l'escenari l'afavorirà, perquè serà cap de sèrie i això segurament doncs li permeti tenir un grup una mica més accessible que en els anys anteriors, especialment que l'any passat.
No pot tocar el Bayern, que ja és un...
Correcte,
molt.
Això ja és una gran notícia.
Déu-n'hi-do.
I això, jo crec que hem d'anar bé, amb compte, no?, a l'hora d'intentar llançar les campanes al vol, perquè crec que el Barça al final, doncs, la seva història europea recent parla per si sol.
No, és que també us vull demanar, perquè tinc la sensació que aquest estiu hi ha com un punt... El Barça està encallat perquè és una cosa bastant generalitzada, també. Bé, no? I que hi ha el City com a referència, campió d'Europa, l'equip que juga millor, etc, però després, no sé, els altres com els veieu. En Naveira ha obert el foc, però com que si no seré jo qui em cremaré, perquè abans de la mitjanit he de fer una pausa, de seguida ho reprenem i els demano a la resta de veus, el Marc Carmona, el Jaume Marcet, el Marc Brau, com ho veuen, en parlem i encarem la segona hora del Tu diràs, en què encara ens falten moltes coses a dir.
A RAC 1, Tu diràs, amb Miquel Agú.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Estàs preparat? A Vespa Valar llancem l'oferta més electritzant del mercat. Aconsegueix ara la teva Piaggio 1 100% elèctrica amb unes condicions irrepetibles. 350 euros de descompte, matriculació gratuïta i bagul de regal. Afanya't només fins al 30 de setembre. Unitats limitades. Informa-te'n a Vespa Valar, concessionari oficial Piaggio a Barcelona i l'Hospitalet. Grupvalar.com.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 7 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Reale Assegurances i Naturgy.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
3, 17, 19, 32, 38 i els sols, el 6 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres ja pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1. Aquest diumenge el Girona juga a RAC 1. A les 8, des de Montilivi, Girona-Lazio. Presentació del conjunt gironí davant la seva afició al trofeu Costa Brava. Segueix el partit des de mitja hora abans amb la narració de Miquel Agut, amb Albert Ferran i els comentaris de Dai Benítez i Marc Brugués. Aquest diumenge, viu la presentació del Girona a RAC 1 i després tu diràs fins a la 1 de la matinada. El Girona juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
RAC 1. Tots som 1.